Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
Molt bona tarda, és dimecres 11 de gener, dia entre setmana, són les 3 i arranca un programa de la ràdio en català que, com a mans de la cultura en general i del teatre en particular, però amb majúscules també recorda, analitzaran l'Anita. Encetem programa i ho fem, com sempre, amb Núria Ros a la sotsdirecció d'aquest programa, Andreu González i Nina Agustí al guió i a la producció, amb Pau Canyes, el nostre estudiant en pràctiques, Mercè Mondelo i Maria José Mendoza a les xarxes socials, i ell, qui cada dia de cada dia ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat, José Matosas. Vámonos, José.
La caravana, amb Joan Trills.
I ara sí, un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Núria Ros, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Amb què ens sorprendràs avui a la caravana?
Doncs avui us explicaré de quina manera consumir begudes ensucrades pot afectar a la vostra salut capilar. En beveu cada dia o sou més dels que us espereu el cap de setmana per fer-ho? Sigui com sigui, aneu-hi pensant, perquè en uns minuts parlem d'això i molt més a la caravana de la caravana.
I quina serà la pregunta del dia? Nina Agustí, molt bona tarda.
Bona tarda, Joan. Avui a la pregunta del dia parlarem sobre com veu la gent del carrer el futur de la humanitat. I és que parlarem de com avança la intel·ligència artificial i de fins a quin punt volem que formi part del nostre dia a dia. També escoltarem a Norbert Bilbeny, catedràtic en ètica per la Universitat de Barcelona.
És dimecres i, per tant, toca obrir el capó de la caravana i parlar sobre ciència. Pau Canyes, bona tarda.
Bona tarda. Aquest passat 2022 ha estat l'any que ha consolidat algunes xarxes socials com TikTok o la nova revolució del virreal en detriment d'altres com Facebook. Però cap on va tot plegat? Queda per veure encara més revolució dins el món de les xarxes socials? Li preguntarem a Jordi de Juan, managing director de Slash Mobility.
Hora de preguntar-nos també qui pujarà avui a la caravana i seurà el nostre sofallit per una agradable conversa, Núria.
El creador, dramaturg i membre fundador de La Calòrica, Joan Yago, que ha escrit textos com Feíssima enfermedad y muy triste muerte de Isabel I, Yusei Tomato, de què parlem mentre no parlem d'aquesta merda, o Els ocells, que es pot veure aquests dies al Teatre Poliorama de Barcelona. Amb ell parlarem dels seus textos tan punyents com divertits i també del teatre català.
I a partir de quarts de cinc de la tarda, Nina.
Un dimecres més parlarem de qüestions quotidianes amb David Balaguer. Avui el tema serà el mes de gener. És un dels millors mesos o és un dels pitjors? Escolteu el que ens explica en Balaguer abans d'opinar. A més, descobrirem quin ha estat, una setmana més, l'encàrrec per Olma Giró.
I la darrera hora de programa La Caravana començarem parlant de la Fundació Gala Salvador Dalí, que avui compleix 39 anys des de la seva creació. Andreu González, bona tarda.
Bona tarda. Va ser precisament un 11 de gener de 1984, quan el pintor del surrealisme català anunciava la creació de la Fundació Gala Salvador Dalí, amb la qual donava 621 obres de la seva creació. En parlarem de tot plegat amb Montse Aguer, directora del Museu Dalí, i amb Ricard Mas, crític d'art i historiador especialista en Salvador Dalí.
I cada dimecres, ja ho sabeu, en aquest programa parem motors per parlar de futbol amb els tribuneros, Núria.
Quico Parcerisas, exfutbolista i entrenador del Badalona Divisió d'Honor, la periodista esportiva Gemma Mallorca, el periodista esportiu David Balaguer i la visió alternativa del futbol Rafa Sanahuja ens comentarà l'actualitat esportiva de la setmana en una tertúlia seriosament divertida.
Tot això i més a La Caravana, un programa sobre rodes. Va, pràcticament 5 minuts que passen de les 3 de la tarda. Andreu, aquí has estat queixat avui.
Mireu, avui deixeu-me dir que tenia moltes ganes, després d'haver vist l'obra d'ahir, d'estalquejar el Joan Yago, perquè pensava, com el seu Instagram sigui igual com escriu, podem divertir-nos una bona estona.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
Sí. Però què ha passat? Resultado inesperado, que no té Instagram.
A veus?
Ui. I he hagut de passar-me a la banda del Twitter perquè d'això sí que en té. I no podia començar d'una altra manera que amb la seva biografia. Què diu? Recordeu-me així abans que se me n'anés l'olla. La pregunta és, quan vas escriure això, Joan Yago? Perquè, clar, només tenim la data en què es va unir a Twitter, que és el novembre de 2011, i n'han passat uns quants d'anys,
sí, sí,
d'aquesta data.
Sí, uns quants. I ha escrit moltes bogeries.
Exactament. En fi, dit això, potser una mica l'olla sí que se li va de vegades. Només cal veure alguns dels seus tuits, que, per cert, tenen bastanta repercussió, tot s'ha de dir. Aquest bastant recent, sense pensar-ho gaire, de l'1 al 10, com de bé imiteu a la Shakira. I ara dic jo, en aquest programa de l'1 al 10, com de bé imiteu a Shakira?
Jo crec que guanya el Joan.
Tu la saps imitar o no?
No. No, em costa bastant.
Prova-ho.
No, no, faríem un intent?
Sí, pugem una mica la música i l'Andreu intenta imitar.
No, no, perquè jo només. No, no, tots a la vegada.
Va, tot,
però
sí.
I què hem de fer?
No, ara no.
Andreu, intenta.
És que ara mateix m'has deixat amb el tros de lletra que no em sé.
Tenim una altra, Shakira, més coneguda o no?
No cal anar massa lluny, es pot fer l'ere-lere-lere que fa. És veritat.
L'ere-lere-lere.
Molt bé, Andreu!
Sabes que
estoy
a tus pies.
Li dones a l'Andreu un micròfon i és Shakira.
Perdona, jo no sabia aquesta faceta, de l'Andreu.
Està molt bé.
Sí, entre galls, però bé.
Va, Joan Llago, què?
A veure, us he de dir una cosa també, i és que el dia 24 de desembre publicava una foto al seu Twitter disfressat de Pare Noel. I no és per res, però primer de tot correm-nos una mica més la disfressa. Ai. I després no posem cara trista, sisplau.
És Joan Llago.
Perquè
tot, jo... Tot a l'inrevés.
Sí, jo que em vingui un Pare Noel versió Joan Llago...
Sí.
Com
sí,
que
sí.
No, que no vingui. Saps què et vull dir? Però mireu, per dir el que pense en aquell moment, per no tenir vergonya i, en definitiva, per anar sempre com si semblés que no es pentina, jo l'aprovo.
Va, explica'ns el teu toc, Andreu.
Doncs avui us porto un toc amb les gambes i com es pelen. A veure, ara que s'han acabat les comilones de Nadal, cal posar els punts sobre les is. I és que em posa molt nerviós la gent que pele les gambes amb els dits.
O per què?
Però per què?
Perquè no...
Però s'ha de fer amb els dits.
No, sí. No.
És més bo.
A veure,
sí.
No. Com que és més bo.
Ui, m'ha encantat, perquè no ho heu vist des de casa, però l'Andreu s'ha posat bé les ulleres i tot, de lo nerviós que s'està posant.
Ja, home, tres coses que em posen seriosament.
No, hi ha tres coses que s'han de menjar amb les mans.
El pollastre...
Les gambes,
els calçots,
les gambes, les hamburgueses i els pinxos.
Ah, els calçots no. Els calçots amb coberts, Joan Trias.
Andreu, llavors
els calçots també amb la mà.
No, no, és que no em menjo de calçots.
No t'agraden?
No, l'únic menjar que jo em menjo amb les mans... Bé, no tenia...
Ets a temps de parar-ho, Andreu.
No tenia en compte les hamburgueses. Anava a dir el pollastre. Clar, no, les hamburgueses també.
I les pizzas, no?
Sí, les pizzas, clar. L'únic que de vegades, depèn de la pizza, la menjo coberta.
Però escolta'm, això, la gamba, que ho fas en coberts, també?
Sí, jo ho faig en coberts.
I com xucles el cap? Perquè tu xucles el cap de gamba?
No, no el xupo. No.
Jo no el xuclo, tampoc.
Sisplau. Jo tampoc.
És que em fa una mica de...
Sí, és el més bo de la gamba, per favor.
Ara.
Em fa una mica
d'angúnia. Diuen que és superdolent, eh?
Sí?
Perquè ho acaba molt malament. Núria Ros, la cara bé, es nota, eh?
No, sí.
T'ho diu Núria Ros, que aquest diumenge va dinar gambes.
Veus?
Sí.
Veus. Us he de dir que em posa molt nerviós la gent que menja, o sigui, que pele les gambes amb les mans, perquè després se't queda la pudor als dits durant 3 dies.
Toallita.
3 dies.
Toallita de llimona. Va, odies la gent que...
Doncs avui canvi radical d'aquest tema, ¿vale? Perquè m'odio a mi mateix.
Ah,
ai.
Sí, en el moment en que, en comptes de posar el sucre al cafè, li posis el suc de taronja. Què m'ha passat avui?
Com
per mi això és antinatural.
No li poses normalment, vols dir?
No, clar, el suc de taronja mai li poso sucre. Què m'ha passat avui? Que tenia els dos gots al costat i li he posat el sucre al suc de taronja en comptes del cafè.
Coses que passen.
Sí,
què et fa feliç?
Doncs, de fet, m'ha fet molt feliç aquest matí quan m'he despertat i he escoltat el meu company de pis tocant el teclat, el piano.
Ah, mira.
A mi que algú em toqui un instrument ja em fa feliç. Però si és el matí, i un matí que se t'han enganxat els llençols, parlem-ne.
Propòsit d'ahir, aconseguit o no?
No aconseguit.
Vaja.
Ho he de dir. Ahir la tarda se'm va complicar una miqueta i no vaig tenir temps d'arreglar el mànec de la finestra. Ja ho faré avui. De fet, el nou propòsit, abans de que t'ho diguis res...
Va.
És fer tot el que havia de fer aquests 3 dies a la tarda. Perquè no he fet res.
En una sola tarda, 3 dies, eh?
Sí, he d'anar a apuntar-me al gimnàs, he d'arreglar el mànec de la finestra.
Perfecte.
No farà res. És que
de fer moltes cosetes.
Mare de Déu. Gràcies, Andreu.
A tu, Joan.
La cara B de l'actualitat a la caravana.
Deu minuts que passen de les 3 de la tarda. Ja ho sabeu, obrim la cara B d'aquest programa. Totes aquelles informacions que no hi entren en un informatiu normal. Què ens expliques avui, Núria?
A veure, doncs, si bé dilluns us parlava de la família reial britànica, doncs avui els deixo descansar. Una miqueta, eh? Potser demà en tornem a parlar. Ai. I us parlo de la família reial espanyola.
Ah,
què us sembla?
Això ens queda més a prop i ens interessa més.
De jardí a jardí, eh?
T'interessa més aquesta família?
Sí.
Està bé.
Vinga, doncs comencem, no? Molta atenció, perquè la situació a la casa reial espanyola també és compromesa. I és que les darreres diverses polèmiques protagonitzades per Froilán, el fill gran de la infanta Elena, entre elles, cito, baralles en discoteques amb navalles, entre d'altres.
Compte aquí, eh? Com?
Sí, sí, doncs han obligat a la monarquia a actuar ràpidament.
Aquest, perdoneu, és el que es va disparar al peu, eh?
Sí, exacte, és aquest. Sí.
És el mateix.
Sí, 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 correcte. Val. I com han actuat? Doncs en aquest cas han decidit enviar el jove de només 24 anys a Abu Dhabi a viure amb el seu avi. N'havíeu sentit a dir alguna cosa?
Compte.
No és veritat.
Sí, ho he vist. Sí,
ho he vist. Jo també ho he vist.
Doncs l'han enviat a viure allà amb el rei emèrit Joan Carles per, atenció, diuen, reconduir la seva vida i fugir dels titulars compromesos que el persegueixen a Madrid. Que el persegueixen.
Perdoneu, eh? Reconduir la seva vida amb el seu avi, eh?
Sí, sí, he pensat el mateix, però mira, avui no volia
està
fer
bé,
el comentari.
Està bé, val, val.
Dir-vos ja que aquesta decisió, segons ha avançat la revista Lectures, l'hauria pres la seva mare, la mateixa infanta Elena. I sembla ser que Froilán doncs, no la comparteix, però que tampoc ha tingut cap mena de poder de decisió. Eh? És a dir, no li sembla bé, però tampoc l'han deixat escollir massa. Eh? Uh-huh. D'aquesta manera, la revista també confirma que aquesta decisió ha generat molta incomoditat, però que, tot i la incomoditat, doncs, ha tirat endavant. De fet, sembla ser que els amics més íntims del protagonista de la història ja haurien celebrat fins i tot una festa de despedida, de comiat. Per tant,
sí.
Viento en popa, eh? Va tot.
A toda vela.
Sí. I no vull acabar sense abans dir que, de moment, sembla ser que l'estança amb el seu avi Joan Carles sí que serà temporal, però que ara per ara no té bitllet de tornada. Per tant, si algun dia torna, doncs res, ja en parlarem. Només ens falta per dir bon viatge i que vagi bé, no?
Més cosetes, va.
Va. En un dia com el d'avui també toca fer-vos la pregunta de sempre i que els oients des de casa també responen. Us agraden les begudes ensucrades?
El que
sí. Pregunta,
què t'he de dir ara?
Les...
Què t'he de dir ara? Sí, sí, clar, sí, 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 sí.
Nina Agustí?
Sí, sí.
Sí,
sí.
Pau?
Sí, sí, sí,
sí. En consumiu moltes? Aquesta és la pregunta.
Moltes què és?
No, no. Quantes en consumeixes en una setmana? Doncs si té 7 dies, 14.
No, 14 no, però...
Però ja compta un cafè amb sucre, per exemple.
Correcte. Ara en parlarem.
Val,
sí,
val,
sí, sí, clar.
Compte tot això.
Ensucrada.
Ui,
doncs dos
massa,
al dia.
Segurament.
El cafè i el paleo menys, Joan.
Segurament sí,
doncs
sí,
molta atenció, homes...
Ui,
ai,
homes,
compte.
Els que us agraden, perquè segons un estudi elaborat a una universitat de Xina, els homes que consumeixen begudes ensucrades tenen més facilitat, molta atenció, de quedar-se calbs que aquelles persones que no en prenen.
Ai, tinc moltes coses.
Ara en tinc les entrades que tinc.
Jo també tinc moltes coses de la calvície que tinc aquí.
Doncs potser aquesta seria una de les raons, eh?
És el sucre, eh?
24
sí,
i 25
sí,
anys,
sí,
saps?
Sí, sí, sí. No sí, ho dic jo, eh? Ho diu un estudi.
Sí, 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 sí.
Segons aquest estudi, entre les begudes incloses en aquest grup, doncs hi trobem des dels refrescos ensucrats i les begudes energètiques, però també, a la línia del que deia la Nina, doncs hi entren el te i el cafè edulcorats. Per tant, alerta, que només podem beure aigua aquí,
clar,
eh?
Clar que sí.
Val. D'aquesta manera, aquest estudi que ha estat fet entre 1.000 homes durant 4 mesos ha determinat que la quantitat d'entre 1 i 3 litres de totes aquestes begudes ensucrades de les que parlàvem a la setmana, sobretot, doncs, afecta directament a la pèrdua de cabells. I encara hi ha més, perquè per anar concretant, dir-vos que els autors de l'estudi també han assegurat que aquells homes d'entre 18 i 45 anys, per tant, entreu en aquesta franja, que prenguin més d'una beguda ensucrada al dia, doncs tenen un 42% més de probabilitat de tenir calvície que no els que no en beuen.
Mira, 42, és
sí,
molt, eh, nois?
És molt, eh?
És molt.
Clar, quin és el perquè de tot plegat? Doncs perquè un gran consum de begudes ensucrades s'associa a una dieta poc equilibrada. Fins aquí no hem fet cap descobriment, eh? Mm. I clar, doncs amb aquesta dieta poc equilibrada, els generadors de cabells doncs, no disposen dels nutrients equilibrats. I clar, què passa? Doncs que si l'organisme no disposa de prou varietat i quantitat de nutrients, doncs els cabells són els primers teixits en debilitar-se. I ens quedem calbs, nois.
Ai.
Mira quina classe ens ha donat avui magistral.
No, està molt bé. Està molt
bé. Classe magistral, però una mica de deprimir-nos una miqueta.
Sí,
no?
És que a la cara bé diem les veritats a la cara.
Ara.
Exacte.
Ara. Va, ben fet felices a totes les empreses de xampús del país. Què més ens portes, Núria?
Doncs avui us porto també el truc definitiu per descongestionar-vos, destapar-vos, quan esteu tapats. Tots ho sabem, eh? La congestió nasal és un dels pitjors efectes del fred perquè provoca molèsties, es nota el degoteig dels mocs i un doncs, acaba veient que al final mocar-se no serveix per gaire res. Però clar, per sort, per qui la pateix, encara que sembli impossible, doncs sí que és veritat que hi ha formes senzilles, no?, de alleujar una congestió. Ara bé, què passa? Que més enllà dels consells de l'àvia, perquè són els consells que hem de seguir sempre.
Els importants.
Correcte. I el remés que tots podem conèixer, doncs hi ha un truc que està triomfant al TikTok, eh? Joan, aquesta xarxa social... La dominem, el TikTok?
Ja m'esteu tractant de boomer, de nou.
Doncs res, hi ha un truc que està triomfant al TikTok i que permet descongestionar-te el nas amb alerta només 15 segons.
Ui. Ep, bona.
Val?
Ens interessa.
Sí, 15 segons. En aquest cas, en el vídeo, el terapeuta i massagista James Moore demostra que eliminar la congestió en qüestió de segons és possible, per tant, és una realitat, i ho fa simplement aplicant una pressions a diferents àrees de la cara per aconseguir relaxar les vies nasals. Anem al gra per fer-ho. Si voleu, seguir amb mi, endavant.
Sí, sí.
Si no,
vinga.
Els oients de la caravana poden anar al nostre Twitter, @lacaravanaestel, i hi ha el vídeo que ho explica, perquè a vegades doncs costa fer-ho.
Va, som-hi.
Molta atenció. Primer tot, hem de col·locar els dos dits de la mà dreta, els que vulgueu, val? A la part esquerra del nas, correcte? Tot pressionant-lo cap a l'altre costat. Primer pas és senzill.
Vem si trencaràs el tabic, ara.
Sí, no, sí. Dos dits de la mà dreta a la part esquerra del nas i el pressionem cap a l'altre costat.
Val.
I després, amb el polze de la mà esquerra, fent l'okay, doncs cal prema l'àrea de la galta cap a l'esquerra del nas i cap amunt.
Però això és per destapar el nas o per jugar al twister?
No, no, de veritat, no és complicat, no és complicat. Dos dits de la mà dreta a la part esquerra del nas i amb l'altra mà esquerra pressionem amb el polze l'àrea de la galta cap a l'esquerra del nas i cap amunt.
Que,
hi ha un vídeo a les nostres xarxes socials que podeu seguir els passos.
Jo prefereixo tenir el nas com Rodolfo, de veritat.
Jo us portava la solució, però res. Sí, només cal tenir en compte que perquè el truc tingui efecte, doncs cal mantenir aquesta posició de la que no tornarem a parlar, perquè veig que no s'ha entès. 15 segons, eh? Si no, n'és efectiu.
15 segons.
15 segons, sisplau. En el cas de no aconseguir-ho, doncs es pot provar un altre cop, però a l'altra banda. Va. A veure si hi ha sort, val? I res, dit això, que però si no ho acabeu d'entendre, us animo que aneu al nostre Twitter.
Clar,
sí, home. Sí, sí.
Això que ho provin a casa, perquè si ho proven al carrer...
Doncs... Sí, una mica raro. No, no és gaire normal.
Al lavabo, si pot ser.
I si ho proveu, sempre acompanyes d'un adult, sisplau. Va, a la musiqueta.
Sí, avui la notícia musical ens la porta el productor musical i DJ argentí Bizarrap. Us agrada aquesta cançó, eh?
Sí, home.
L'havíeu escoltat mai?
Fa festa, festiu.
Mai.
Val. Us poso aquesta cançó perquè ja fa molt de temps que rumorejava sobre una possible col·laboració entre Shakira i l'argentí Bizarrap.
Compte aquí, eh?
Compte aquí, mare meva. Són paraules majors,
eh? Poden patar-ho fort.
I avui us he de dir, dimecres 11 de gener del 2023, aquesta col·laboració veurà finalment la llum.
Ara.
Això sí, ens haurem d'esperar a la 1 de la matinada, hora espanyola, moment en el que els dos artistes publicaran aquest tema. De moment, el que us puc avançar és que es titula Bizarrap Music Session 53, els noms no són gaire originals, que és una cançó que, sense haver-se publicat encara, diuen que ja té l'èxit d'assegurat, i canvia, doncs, un dia més una desfilada d'indirectes a les seves lletres, com ara, us en cito alguna, no?, per si demà no en parlem.
Sí.
Entendí que no és... Això canta la Shakira, eh? Entendí que no és culpa mía que te critiquen, yo solo hago música, perdón, que te salpique. Piqué.
Ai.
M'heu entès?
Joc de paraules.
Xascarrillo de Shakira, eh?
Sí.
Una miqueta.
Les fa molt bones.
Podria haver escrit tranquil·lament... Sabeu aquella lletra que diu rata immunda? Eh?
Sí, correcte.
Doncs podria haver escrit tranquil·lament aquesta lletra també, Shakira.
Doncs res, seguirem pendent de la publicació d'aquesta cançó, que segur que serà un temacle, perquè Shakira i Bizarrap junts faran una meravella. I ja que parlem d'indirectes, doncs us deixo amb un single que d'indirectes sí que en té moltes. Monotonia, de Shakira.
Gràcies, Núria.
A tu, Joan.
La Caravana, un programa sobre rodes.
Nina Agustí, reportera intrèpida d'aquest programa, d'aquesta ràdio, de la Ràdio en Català en General, avui ha sortit pels carrers del barri de Sants de Barcelona a preguntar exactament... Què?
Jo cada dia pateixo més per la teva respiració.
Podria tirar, eh?
Sí, ja ho sé. Ja ho demostres cada dia. Joan, avui parlem d'una cosa... Ara et diré la pregunta, eh?
Ai.
Parlem d'una cosa que molta gent ha sentit a parlar en pel·lícules de ficció, d'acord? Ciència-ficció, sobretot.
Sí.
Els robots i la intel·ligència artificial.
Ai.
Les anomenades IA.
IA?
IA.
Intel·ligència artificial. Artificial,
correcte. Molt bé, aquesta ja la sabies, eh?
Sí.
No t'he hagut d'ensenyar res nou. Molt bé. Molta gent, quan parlem d'aquest tema, pensa doncs, en això, aquestes pel·lícules de robot, final catastròfic...
Sí. Hi ha una pel·lícula molt xula que va sobre això, que precisament es diu... Intel·ligència artificial.
Ai, mira. Mira.
Són originals.
José, t'agraeixo molt perquè el José,
sí,
que és el nostre estimat tècnic, sempre ens posa una ambientació genial.
Sí.
I
avui misteri i robots.
Misteri i robots.
Està bé.
Doncs estigueu molt atents i molt atentes perquè parlarem d'una realitat que és actual. O sigui, no estem parlant de pel·lícules, d'acord? Estem parlant d'avui en dia. Quina notícia us vull explicar? Doncs als Estats Units hi ha una empresa que es diu Do Not Pay, d'acord?
Estàs fent por, amb aquesta música?
Sí, no?
Ara, millor.
Que ofereix un servei denominat Robot Lawyer.
Sí?
I sí, encerteu, Robot Lawyer és advocat robòtic.
Advocat?
Advocat robòtic. Què vol dir això? Doncs que als Estats Units ara celebrarà un judici, d'acord, on l'advocat és un ordinador. Ara t'explico com funciona.
Ai.
Però deixa'm que et porti també a la Xina.
Sí.
Val? Ens anem cap a l'altra banda i, com sempre, tot va més enllà, a la Xina.
Tot sí passa a la Xina, avui, eh?
Sí, avui en dia tot passa allà. Els ordinadors allà dicten sentències. Com et quedes? Al·lucinant, oi? Jo també.
Em fa...
Tu estaries en un judici davant d'un ordinador, dones els teus arguments...
No, perquè això deu anar per algoritmes, clar, però... I si l'algoritme s'equivoca...
Clar, hi ha un percentatge, eh? T'has de mirar bé, has de llegir les notícies bé, però hi ha un percentatge i llavors ho s'asseguren. No, no, home, les coses s'han de dir bé.
Sí.
Us explico el judici d'Estats Units. Tornem als Estats Units, d'acord? Per fer-nos una idea, no veurem cap robot a la sala, d'acord? Per tant, no veurem cap robot d'aquests que surten a Yo Robot i totes aquestes pel·lícules, però sí a un acusat que utilitzarà un mòbil per rebre els consells que un assistent electrònic... un assistent electrònic li farà arribar a través d'un xat. D'acord?
Sí.
És a dir, hi haurà un sistema com si fos un ordinador que respon un xat, senzillament, llavors et diu què has de dir. A l'altre costat no hi haurà ningú, només doncs això, un sistema d'intel·ligència artificial que analitza el que està passant en el judici i dona una resposta. Qui haurà d'exercir d'advocat? Doncs el propi acusat, que en aquest cas crec que és una dona, que això es permet als Estats Units, defensar-te tu mateix,
sí.
Però doncs amb els consells d'una intel·ligència artificial. Com ho veus, Joan? T'agrada?
A mi em fa certa por tot això, sempre. Quan les màquines agafen massa protagonisme, alguna cosa no va bé.
I ara vols saber quina és la pregunta del dia?
Home.
Exacte. Doncs he preguntat, què en penses de tot plegat? És a dir, els he explicat tot el que us acabo d'explicar.
Tot aquest rotllo?
Tot aquest rotllo? Sí. Mare meva,
està
una
bé.
Feinada.
No, està bé, està bé.
I els he demanat l'opinió que tenen sobre les intel·ligències artificials, d'acord? Una mica dient, creus que estem anant massa lluny o ja t'agrada que s'avanci en aquest aspecte? Sí? De fet, quan acabi la secció, les nostres companyes de xarxes hauran penjat un tuit amb tota l'entrevista i amb tota la secció d'avui i la imatge d'un robot, que és el robot més realista que hi ha avui dia, en el que podreu veure que les expressions facials ja estan molt avançades, també, en aquest tema. No parlem més perquè ja et veig amb cara d'espantat i escoltem què en pensa la gent dels carrers de tot plegat.
Va.
L'evolució, al final, vamos a más, si no...
No hi confio massa.
No hi confies
massa,
eh? A les
intel·ligències artificials.
Però que les màquines no nos quiten el trabajo, si no, malo.
No. Bueno, si han de suplantar, com en aquest cas, els éssers humans, no. En el cas que ajudin els éssers humans, sí, de totes les maneres.
Siempre que al ser humano no le deje atrás ni le requiera quitar puestos de trabajo... Todo lo que sea avanzar me parece estupendo, vamos.
Em sembla que per determinades coses està molt bé, però per d'altres, com és el cas que m'expliques, doncs no és el més encertat. Està bé que s'investigui amb bones finalitats i sempre i quan hi hagi una mica de sentit comú en determinades decisions.
Val. Bé, és complicat, però a mi em sembla que és una molt bona eina i aplicar-la a la justícia, a més, pot servir perquè realment sigui just, no? No hi ha l'emoció humana. Es pot aplicar la norma d'una manera molt més estricta o una interpretació acurada a la llei. El contra, doncs que perds l'emoció humana, no? El sentiment, el poder jutjar què va portar aquesta persona a cometre segons quin tipus de delicte. Té pros i contres, com tu. Poso que és una bona eina i un avenç, però hi ha aquests peros de cap on ens porta, no?
Horrorós, perquè tenen que ser persones, no màquines, ja està. Perquè penso que una màquina pues, és artificial, es necessita una persona física amb un cervell normal, no fabricat.
Llavors creu que estem anant massa lluny amb tot plegat?
Sí.
Doncs en general podríem dir, crec, que hi ha una certa sensació d'inseguretat.
Sí.
Horrorós.
No, senyora, que he dit horrorós.
Horrorós.
M'ha encantat.
Una mica d'incertesa, tot plegat. Bàsicament, Joan, és el que tu deies, el que tu penses, no?
Sí, a mi em crea certa inseguretat, sí.
Tot i així, hi ha una dona, crec que era només una, no, De fet, crec que més d'una, que ens han dit que ja va bé que avanci la tecnologia, però que té pros i contres, eh? Clar, a mi ara mateix em sorgeix una pregunta.
Ai.
Una altra pregunta del dia. Com veu la gent el futur de la humanitat?
Clar, compte.
Clar, això canvia molt.
Mira,
crec
mira.
Que és la clau de tot plegat, de tot aquest entrellat.
D'aquí dos dies hi haurà màquines fent ràdio, eh?
Esperem que no, perquè llavors ens quedaríem sense feina, Joan, doncs, saps?
Ja t'ho dic.
Perquè durant... vull saber si la gent té realment aquesta visió de pel·lícula.
M'ha fet gràcia, això, eh?
Sí, m'ha fet gràcia.
D'anar a l'atur, t'ha fet gràcia.
Sí, sí, sí.
Està bé.
Cosetes. Res, senzillament que... el que et deia, que vull saber si la gent té aquesta visió de futurisme, així com de desgràcia robòtica i totes aquestes coses que parlàvem.
Desgràcia robòtica?
Sí, val. Un desastre
aquí. Sí, m'agrada, que ens parlis en propietat.
Sí, t'ha agradat. Sí, ens hem d'inventar aquí paraules per intentar donar una mica de sentit a tota aquesta secció.
Està molt bé.
Vols saber com veu la gent el
sí,
futur?
Sí, i tant.
Vinga, va, anem a saber-ho.
Ya se está viendo a partir de ahora que la gente, todo lo que estudia, va a ser todo el futuro así. Ordenadores, todo esto. Claro. Los libros de estudiar los dejaremos.
El veig prou optimista dins de tot.
Negre. M'encanta l'edat que tinc per no veure el que pot venir.
El veig bastant negre.
Bastant negre? Per què?
Sí. Perquè avancem en moltes coses i està molt bé, però ens estem deshumanitzant molt. I les persones cada vegada només miren més per ells mateixes les seves necessitats, els seus interessos, i això ens fa perdre vida comunitària i ens fa perdre una mica el sentit més humà que tenim, no? I això fa una mica de por.
Los libros para estudiar los dejaremos.
Correcte.
M'agrada molt aquesta senyora.
A mi m'agrada la dona que ha dit, m'agrada l'edat que tinc, perquè així ja no ho veuré, eh? Espavileu-vos, joves.
Avançant-se a...
què?
Al final.
Exacte. Tenim menys esperança nosaltres mateixos que res, val? O sigui, no hi ha comparació possible, vull dir... esperança en la humanitat, zero.
Val.
De fet, a mi també m'ha entrat una mica aquesta imatge del futur, no? Un possible món on ens ofegarem pel canvi climàtic, d'acord? I encara hi ha qui es preocuparà... No, espera't, perquè...
Nina Armageddon.
No, espera't, que segur que hi haurà algú que es preocuparà per abraçar l'últim barril de petroli que quedi en aquesta terra, saps? O sigui, és que me'ls imagino així. Però bueno, tot ok, eh? Tot bé. Estem aquí cada dia.
Va.
O sigui, que no passa res. Ara ha arribat l'hora de donar
sí?
pas...
Sí?
Al...
va.
El bonus track.
Soy un robot, un robot, un robot. Soy un robot. Soy un robot, un robot.
Cada dia la tria musical d'aquest programa, José Matosas, és més bona.
És un crac, és un crac. El bonus track d'avui va acompanyat de la història de...
I tu tenies un robot de petita que es deia Emilio?
No.
Jo el recordo. Jo quan era petit, tu no eres petita.
No era un projecte de vida.
Hi havia un robot que es deia Emilio, que anava amb una safata i et portava les coses.
M'encanta perquè el Joan, no ho esteu veient, però està buscant aprovació...
Estic buscant aprovació o algú que m'entengui.
...amb altres persones de la ràdio.
L'Esther em diu que no amb el cap.
L'Esther diu que no, òbviament.
No, en José tampoc
en José
coneix l'Emilio.
I, òbviament, en Pau tampoc, oi que
val,
no, Pau?
Val.
Tampoc.
Doncs res, el bonus track d'avui, Joan... sí. És de, una miqueta, perquè us poseu a la meva pell, una història de com jo, la reportera intrèpida d'aquest programa, la Nina Agustí, es dedica a acompanyar els nostres estimats participants allà on vagin. I en aquesta ocasió hem trobat algú que podria... de fet, ja m'ha passat més d'una vegada.
Sí.
Algú que podria ser l'expert del dia de la gent del carrer.
Ah.
Vols saber per què?
Tira.
Vinga, doncs, escoltem.
M'agrada la intel·ligència artificial. Crec que a nivell tecnològic pot generar molts avanços, però que arribi al punt de dictaminar una sentència judicial crec que s'escapi de les mans. És a dir, ja estem accedint a algo que no fa falta arribar a aquests extrems. Personalment, o sigui, jo, per exemple, em dedico a la informàtica des de fa bastants anys. Codifico amb intel·ligència artificial. De fet, utilitzo OpenAI, que és un software que ara està molt, molt punter. I m'agrada molt, és a dir, tots els avanços que ens està donant, no? En el tema de verificació de codi, externalitzar codi, arribar a processos que abans doncs, es feia molt complicat arribar. Però el fet que li donis el poder a una intel·ligència artificial de prendre decisions que poden ser tan subjectives i objectives. Bueno, més subjectives, diria jo, no? Perquè al final la justícia, bueno, per mi és subjectiva. Doncs em sembla una miqueta que se'ns en va de les mans.
Se'ns en va de les mans, eh?
Per mi, sí.
Doncs ja veieu, se'ns en va de les mans.
Un moment.
Digues.
Cosa, troba música.
Ui.
No he entès Res.
Jo tampoc.
Res.
Com ha començat
a
parlar
aquest senyor
de codi AI i codi tot, tancat,
tot,
obert.
Tot molt professional. Això
molt,
sí.
Molt.
Això sí.
Molt.
Però no entès res.
No entès res, jo tampoc. Tranquils, per Val. Això ara passem a una banda que sí que entenem més.
Sí?
D'acord? No, de fet, tinc un altre bonus track per tu.
De
perquè
bo?
Hem de saber com veu...
Portes doble bonus track?
Bueno, hem de saber com veu aquest bon home al futur.
Aquest senyor ens ha d'explicar el futur, eh?
Sí.
Val, val.
Home, ja que hi treballa, no?
Com sigui tan complicat com les seves explicacions, escoltem-lo, va.
Bueno, al futur crec que la intel·ligència artificial tindrà un pes molt important a nivell social, perquè aquesta tecnologia i la tecnologia avança amb la societat, i més en el món en el que estem ara mateix, però crec que s'ha de regular, s'ha de posar els límits. I per mi, cada dia d'avui, de moment, com està plantejat, sí, hi ha alguna cosa lògic.
Ara sí que l'he entès.
Ara sí que ho has entès,
sí,
ara
sí
ja parla català.
Sí.
Va, doncs això ja ho tenim, molta intel·ligència artificial, però cal que li posem límits,
Val.
Segons el nostre expert del dia del carrer.
Val.
Del carrer, eh?
Del car- sí,
perquè
sí,
ara
sí,
passem
sí, sí.
A l'expert del dia, de la pregunta del dia. Així, doncs, cal donar pas a Norbert Bilbeny, que és catedràtic d'ètica de la Universitat de Barcelona. Molt bona tarda, Norbert.
Hola, bona tarda.
Com ja sap, ens interessa molt saber quin paper hi té l'ètica en tot plegat. La intel·ligència artificial està avançant massa? Cap on estem anant?
Bueno, estem anant cap a on hem anat sempre la humanitat. És a dir, a continuar avançant en tecnologia, en ciència, en tots aquests elements, diguem, instrumentals, però que ens van bé, en general, amb excepcions, pel coneixement i per la conducta. És a dir, que res de nou. Ara estem en un moment, diguem, d'inflexió, en un moment de canvi molt gran, sobretot pel que fa a la tecnologia, no tant pel que fa a la ciència, que ha quedat més estancada, però la tecnologia està multiplicant tots els seus avenços, i és aquest moment en què se'ns obre un gran interrogant. Estem ara amb aquest gran interrogant al damunt nostre.
Mm-hmm. Com veu les intel·ligències artificials, hem dit que prenen decisions judicials, no?, en un estat com, bueno, en un país com és la Xina. Com ho veu tot plegat, això?
Bé, la intel·ligència artificial és tan potent en totes les seves possibilitats d'actuació i ho continuarà sent cada vegada més, perquè això tindrà un creixement exponencial dels seus recursos, dels seus efectes, que al final ens acostumarem a que les sentències judicials a la Xina, a casa nostra i a la Conxinxina, la major part les dictin aparells, doncs, amb uns programes especials que agafaran les dades, introduiran unes determinades dades, les del litigi que s'hagi presentat, recordaran quina és la norma, quina és la normativa que s'ha d'aplicar, i et faran la sentència. I ens haurem d'anar acostumant a això. A mi no m'agrada, però, senyores i senyors, anem cap aquí.
Avui estem parlant amb Norbert Bilbeny, ell és catedràtic d'ètica de la Universitat de Barcelona. Norbert, què tal? Bona tarda. A mi m'agradaria preguntar-te, perquè, clar, quan parlem de tecnologia també hem de parlar d'alfabetització digital, no? D'aprendre una mica tots com funciona aquest tipus de tecnologia per usar-la bé. Aquests dos passos, és a dir, la tecnologia i l'alfabetització digital, estan anant alhora? Perquè jo tinc la sensació que no.
És que l'alfabetització digital que acompanya la tecnologia ha d'incorporar ineludiblement l'alfabetització cultural, no? Uh-huh. En quant a codi de valor sobre què és el coneixement humà, què és la conducta humana, què ens fa humans. És a dir, no hi ha alfabetització digital si no incorpora alhora en ella mateixa una alfabetització cultural.
Clar.
Uh-huh. Allò digital no és una entelèquia. Allò digital, lo digital en castellà, allò digital és un producte nostre i dependrà sempre de les nostres mans. Serà sempre el que l'ésser humà consenteixi. Ara, si l'ésser humà arriba un moment que consenteix el tot o ni es dona compte del que deixa fer, oi? Doncs aquest és un altre problema. Però no l'haurà provocat la tecnologia, sinó l'ésser humà, que s'ha d'alfabetitzar digitalment, és a dir, tenir coneixement científic i tecnològic de què ens portem entre mans, però també culturalment, és a dir, alfabetitzar en el sentit de
quin valor té això que ens portem entre mans i quines són les conseqüències humanes i socials d'això que doncs, ens serveix d'instrument.
Clar. Norbert, et pregunto també perquè fa alguns mesos ja es va tirar un satèl·lit des de Catalunya que es deia Enxaneta. Fa poques setmanes s'han tirat un altre satèl·lit català, tot plegat impulsat des del govern de Catalunya, que ja va dir que aquest govern aragonès pretenia digitalitzar, tecnologitzar tota aquesta matèria. Deixa'm preguntar-te com està la indústria tecnològica catalana en moments d'ara.
La veritat és que em feu una pregunta que no estic preparat, però jo crec que està molt bé, no? Tots ho sabem, és a dir, anem avançant molt. Tenim instituts de recerca amb totes les aplicacions pràctiques que té en programes i en robots la recerca tecnològica, la tenim molt bona. Tenim instituts d'intel·ligència artificial de primer ordre a Catalunya, associats a les diverses universitats. Jo crec que és una de les, en fi, de les nostres avantguardes científiques i tecnològiques en Catalunya, la indústria digital i la robòtica. I la robòtica també.
Clar.
La robòtica.
De fet, una de les participants avui deia que veu un futur molt negre, no? Podem dir, com ella, que ens estem deshumanitzant?
Jo no diria tant. Crec que estem en un moment, en un punt d'inflexió, en aquest punt en què tenim l'interrogant per barret. I ara hem de veure, aviam, cap a on hem d'avançar. És a dir, els robots funcionen amb programes. I els programes els dissenyen persones. Si aquestes persones estan despersonalitzades, el pobret robot actuarà també doncs, d'una manera despersonalitzada. Si aquestes persones són intel·ligents i tenen una mentalitat social, doncs els programes que dissenyin i els equips, diguem, d'aplicació d'aquests programes, ordinadors, robots, telèfons mòbils, etc., actuaran en favor nostre. Però és que tot, en últim terme, depèn de nosaltres, de l'ésser humà.
Norbert Bilbeny, catedràtic d'Ètica de la Universitat de Barcelona, moltíssimes gràcies per pujar avui a la caravana. Que vagi molt bé i fins aviat.
Fins aviat. Molt agradable.
8 minuts que passen de 3:45 de la tarda. Gràcies, Nina, per ser
tan
agradable.
A tu, Joan, sempre.
Vinga.
A tu, sempre.
Que vagi molt bé. Nosaltres anem a publicitat i de seguida a la caravana obrim el capó. Fins ara.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel també és podcast. Perquè hi ha coses que s'han d'escoltar a foc lent i amb l'olfacte afinat. Com Badaví, el podcast de la periodista i sommelier Eva Vicens, on degustem els millors maridatges, els secrets més fascinants i les cites imprescindibles de cultura gastronòmica catalana. Badaví, un podcast de Ràdio Estel, a la web, l'app i Spotify.
Ahí vamos.
Tenim una emissora exclusivament musical i exclusivament online. Un canal que suma música. Més Estel. Entra a la nostra app o a radioestel.cat i fes clic a Més Estel, la radiofórmula dels 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. Una selecció musical a la teva alçada. La que tu et mereixes. Més Estel. Més música.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Sense tu. Fundació La Caixa.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
La caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio. Els dimecres obrim el capó de la ciència a la caravana.
Va, 5 minuts i arribarem a 3:45 de la tarda. No sortim de la caravana perquè volem fer un repàs de quines han estat les aplicacions de l'any 2022, Pau.
Doncs sí, avui obrim el capó de la ciència parlant de les aplicacions de l'any 2022. I és que l'any que hem deixat endarrere ha estat la confirmació del declivi de Facebook envers a TikTok i a BeReal. I és que aquesta última ha estat, segons l'App Store d'Apple i els usuaris d'Android, l'aplicació de l'any. Cal recordar que BeReal és aquella aplicació que va arribar com l'antixarxa social, una resposta a la fatiga de molts usuaris d'Instagram davant del postureig i els filtres fotogràfics. Avui a la caravana parlarem amb Jordi De Juan, managing director de Slash Mobility, sobre aquesta aplicació i per què espanta la reina dels apps aquest darrer any com era TikTok.
Jordi, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, molt bé, vosaltres.
Si postureja para que el mundo lo vea, que la vida con un filtro no es tan fea, y si no te sientes guay, es porque tu autoestima se mide en la y si postureja.
Director gerent de Slash Mobility. Què és Slash Mobility?
Doncs Slash Mobility és una empresa tecnològica on bàsicament fem tres coses. Projectes tecnològics, aplicacions mòbils, bàsicament, que és el que ens ha donat històricament cert reconeixement. Molt probablement tingueu aplicacions instal·lades al dispositiu que hem, en les quals haguem participat.
Com quines, per exemple?
Si trobem els... Si utilitzeu les principals aplicacions bancàries, si sou socis del millor equip de futbol de Catalunya...
El pots dir, que és el Futbol Club Barcelona.
Exacte. doncs sí, nosaltres participem, hem desenvolupat aquest tipus d'aplicacions. Després també accelerem talent digital, que ja sabeu que doncs manca talent especialment aquí al territori català, i per últim també tenim productes propis per anar experimentant i evolucionant.
Ara ens ho comentava en Pau, que BeReal ha estat l'aplicació de l'any. Què té BeReal que enganxa tant?
Doncs, que han identificat una necessitat molt, molt concreta, és a dir, tecnològicament no és res de l'altre món, és una aplicació molt senzilleta. Però sí, han identificat una necessitat, que és que el cert target que utilitza freqüentment les xarxes socials, doncs està farta de l'ús que se li dona, especialment a Instagram. És a dir, que hi ha molt de postureig, no? I al final ha vingut a resoldre aquest problema. Com ho fa? Doncs això és molt senzill. És a dir, també hi ha una notificació en un moment puntual que teòricament t'agafa d'imprevist, i en aquell moment tu has de fer una foto, te l'has de fer tu o li has de fer el que estàs fent, no? I és d'alguna manera doncs, de mostrar certa naturalitat a les xarxes socials.
Jo sempre dic que em faria gran, em faria vell, quan no comencés a entendre aquestes coses. Doncs bé, el dia ja ha arribat. Jo ja començo a entendre certes coses i certes aplicacions. I per tant, tota aquesta gent, de mica pels més grans, no sé si comencem a tenir una mica la sensació de que es fan aplicacions molt tirant cap a la banda baixa, molt tirant cap a la gent jove. Això és així?
En molts casos, sí. Sí, és a dir, BeReal ha tingut molt d'èxit, molt de reconeixements, com estàveu comentant, però no ens hem d'oblidar que ataca o està dirigit a un públic molt, molt jove, que està molt habituat a utilitzar xarxes socials i que està tenint molt d'èxit en aquest nítxol, però hem d'agafar una mica en perspectiva, és a dir, en quant a volum d'usuaris té entorn a més de 10 milions d'usuaris, sí que el creixement està sent espectacular, però clar, un Instagram, per exemple, té més de 1.200 milions d'usuaris actius, perquè ens fem una idea.
Pot ser que BeReal, tot i ser una aplicació senzilla, com ens comentaves, Jordi, hagi fet tot i així una revolució? Ho dic perquè TikTok, per exemple, per intentar frenar una mica BeReal, ha tret aquest TikTok Now, per exemple, del qual se'n pot treure, a més, rèdit econòmic.
Exacte. Sí, ha marcat una tendència, és a dir, ha estat la primera xarxa social que ha identificat aquest problema i ha sabut com resoldre'l. Aleshores, les grans les aplicacions per referència, les grans xarxes socials, el que estan intentant doncs, és integrar-ho. Val? En el cas de TikTok, sí, efectivament, el que està fent és pagar. És a dir, tu com a usuari, si recomanes l'aplicació i algun amic, i aquest amic l'utilitza durant 6 dies, això és cert, doncs et paguen 7 euros. Sí.
Ara ho parlàvem, BeReal, per exemple, que ha sortit per la població més jove, i de l'altra banda s'està lluitant per evitar una possible bretxa digital també en aplicacions?
Poc, és a dir, al final...
M'agrada la teva sinceritat.
Poc, sí, és a dir, depèn del projecte, però sí que és cert que les xarxes socials al final estan orientades al públic que estan orientades i l'objectiu és incrementar el volum d'usuaris i l'ús que en fan, i per tant han d'identificar certs comportaments i tenen en compte que el gruix de determinades xarxes socials és gent jove, doncs és obvi, normal, que les evolucions vagin orientades estàs aquest públic objectiu.
Ens ho deies, eh? L'objectiu principal és fomentar que la gent usi, i com més temps, millor. Aquest és l'objectiu principal de qualsevol app, de qualsevol aplicació?
És una de les principals mètriques, sí, sí. No tant el volum d'usuaris que també, sinó la recurrència d'aquests usuaris i el que t'aporten. Depèn del tipus de negoci, eh? Per exemple, TikTok es pot permetre un cost d'adquisició més alt, com per exemple el que estàvem comentant, no, de pagar, sempre i quan sigui capaç de retenir aquest usuari i treure-li cert rèdit que sigui superior a la inversió que ha fet per adquirir aquest usuari.
Per tant, podem dir que una aplicació enganxa.
Enganxa, sí, sí, el dispositiu mòbil comentar
enganxa. I està fet perquè enganxi.
Sí, per incrementar l'ús, exacte, és molt llaminer. Al final, el mòbil el portem constantment a nosaltres, dormim amb ell, abraçats o no ho sé, però, de fet, hi ha estudis que indiquen que més del 70% dels nens i adolescents dormen amb el dispositiu mòbil. I, a més, és un dispositiu que és proactiu, és a dir, que et genera inputs per si sol. I això, no, notificacions, així, per un missatge, un match, xarxa social, i això és molt atractiu. De fet, hi ha estudis que indiquen que, bueno, genera dopamina i ens agrada, no, doncs, satisfacció i, en alguns casos molt extrems, a certa dependència.
Sí. Normalment, el que no preguntem és quin procés segueix una aplicació des de que s'inicia el projecte fins que surt a la llum i nosaltres la utilitzem en els nostres telèfons mòbils, els aparells tablets, etc, etc. Quin és aquest tipus de procés?
Doncs, sent molt simplista, hi ha una fase inicial de cocreació o conceptualització, que al final és analitzar els diferents, el que en diem, arquetips d'usuari que utilitzaran l'aplicació, no? Mira, parlant abans d'aquest equip de futbol, doncs té el soci, el no soci, gent gran, gent jove, aficionat al futbol, al bàsquet, que escolta diferents necessitats. Uh-huh. Analitzes quina és l'experiència que té a dia d'avui i com una aplicació en concret pot aportar valor. I un concepte molt interessant és el concepte mínim producte viable, no? Que és llançar una primera versió, recollir mètriques de què està fent l'usuari, com l'utilitza, quin és el retorn, i en base a això anar evolucionant-la.
Clar, conforme anaves parlant, ara em sorgia una paraula al cap, que és algoritme.
Sí.
Totes funcionen amb algoritme?
Home, a dia d'avui, la grandíssima majoria, sí, 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 sí.
Quina fiabilitat té un algoritme?
Depèn de com estigui fet, però amb el temps cada cop més alta, clar, clar, a mesura que es va... Al final, l'algoritme és un programa que ve a resoldre una solució i, en base al volum de dades que pugui obtenir, doncs afinarà més o menys, no?
Si juga amb els algoritmes, és a dir, una aplicació et pot vendre que funciona amb cert algoritme i després anar una mica a la seva... Exemples. Plataformes digitals, posem noms, Netflix, per exemple, no? Mm-hmm. En principi, funciona amb algoritme i t'haurien de sortir aquelles sèries en resposta a les que tu ja veus que coincideixin segons els barems. I a vegades et trobes sèries i pel·lícules que dius, això què fa aquí? Mm-hmm. Això no coincideix amb res del que jo estic mirant, no? Mm-hmm. Això és possible o és que falla l'algoritme?
Jo crec que, precisament en aquest cas, l'algoritme de Netflix és molt fiable. Aleshores, el que està tenint en compte és els teus interessos i altres interessos, no? I en base a això, doncs, et recomana sèries o pel·lícules, no? Pot tenir el seu propi interès, també, Netflix, de promocionar certes pel·lícules o sèries. En alguns casos estaran més alineades als teus interessos, en d'altres no, però també ja l'interessa.
Però és que t'ho estic qüestionant tot, eh? I t'ho estic qüestionant tot per arribar fins aquí, que és on volia arribar, que són els valors que us identifiquen a Slash Mobility. Suposo que algú que treballa en tot aquest àmbit ha de tenir una percepció de la moral i de l'ètica molt bèstia. Uh-huh. Perquè, clar, està jugant amb tot això, que és enganxar-se al mòbil, enganxar-se a l'aplicació, als algoritmes, etcètera, etcètera.
Sí, aquí bueno, nosaltres tenim els nostres propis valors com a companyia i que són importants, entre altres coses, per integrar i retenir talent, i som selectius també amb els projectes, és a dir, de fet, nosaltres el criteri que apliquem és projectes amb certa visibilitat i que puguin arribar a tenir impacte social positiu. Això depèn ja del criteri de cadascú. I després també una part que crec que és molt important és la difusió, és a dir, la conscienciació per part no només d'empreses, sinó de l'usuari final, i que per això també treballem plegats amb diferents entitats, com per exemple Barcelona Activa, per això, no? Doncs explica una mica els pros i contres d'aquestes tecnologies.
Em parlaves del talent, Jordi. Quin és l'estat del talent digital a casa nostra?
Doncs molt fotut.
Sí?
És molt fotut, en el sentit...
És molt dir... fotut perquè marxa i no es queda aquí, o perquè no n'hi ha?
N'hi ha, i el talent és molt bo. A fotut em refereixo que hi ha molta més demanda de perfils digitals que ofertes, és a dir, que candidats, no? Aleshores, històricament, de fet, aquí a Barcelona sempre hi ha hagut molta competència, perquè som un dels principals hubs de start-ups del sud d'Europa, i els hubs d'innovació de grans empreses com Nestlé. I, a més, una ciutat molt atractiva per atraure talent, no? Clima, menjar i demés. I sí que és cert que arrel també de la pandèmia, bueno, les empreses han aplicat diferents polítiques de flexibilitat i teletreball, i per tant ara no només competim amb les empreses locals, sinó amb les empreses internacionals, no? I per tant hi ha una feina important a intentar atraure talent cap a aquest sector, que té moltíssimes oportunitats i possibilitats.
Ara mateix, si ens referíssim a alguns països europeus, quins són els capdavanters a casa nostra?
En quin sentit? En quant a talent? O...
En l'àmbit tecnològic, en l'àmbit del talent, sí.
Doncs a casa nostra et refereixes a Espanya, Catalunya...
Europa.
Home, jo et diria que al nord d'Europa els... no és que hi hagi millor talent, no? Sinó que n'hi ha més, i sobretot el que sí que és important és que ho han estat treballant, s'han anticipat, no? I per tant hi ha hagut certes polítiques que han permès doncs, accelerar certes competències i atraure determinats perfils cap a aquest sector. No? I
això t'anem a preguntar, Jordi, t'ho pregunto diferent. Què fan ells que no fem nosaltres?
Doncs això, jo crec que s'han anticipat, que ara tenim iniciatives també aquí a casa nostra per intentar, doncs això, no?, atraure primer l'atenció i després, doncs, accelerar aquestes competències, i el que han fet és això, anticipar-se i, per tant, tenir més gent disposada a formar part d'aquestes oportunitats.
Intueixo que per l'objectiu final d'una aplicació i per evitar... competidors tan reals com Virreal, que ha sorgit com a nou competidor no només de TikTok, sinó d'Instagram, de Facebook, que ja ha quedat gairebé com obsolet, s'ha d'anar renovant la mateixa aplicació. De fet, ha passat en aquesta casa, podeu entrar a Ràdio Estel Oficial, a l'aplicació, i escoltar la ràdio des d'allà, programes a la carta, etc. Això abans no passava, vol dir que s'ha actualitzat tot aquest programari, no? Això passa, també.
Exacte, sí, el que és clau és des del minut 1, i de fet totes les aplicacions, o la gran majoria ho fan, és recopilar mètriques de quin és el comportament, el que comentàvem abans, no?, de l'usuari, també analitzar tendències i demés, i en base a això constantment doncs, anar fent noves actualitzacions, no? I ens surt moltes vegades el dispositiu mòbil, a no ser que ho tinguem automatitzat, doncs la possibilitat d'anar actualitzant versions.
El fet és que, a dia d'avui, amb les aplicacions mòbils, podem, des de comprar un bitllet del metro, a pagar el forn de pa, a controlar el nostre compte corrent, com ens deia Jordi, a escoltar música, etc. Quina és l'evolució tecnològica que ens espera? Perquè si ara mateix, jo ho dic molt, que tinc la vida al telèfon mòbil, més no puc tenir, suposo, o sí?
Sí. Hi ha diverses tendències. La primera, jo diria, les superaplicacions, no?, que és una gran tendència sobretot a Àsia i a Sud-amèrica, és a dir, aplicacions que no només serveixin per una cosa en concret, sinó que van agregant noves funcionalitats. Després, el que són aplicacions dinàmiques, no?, és a dir, tota la capa aquesta d'intel·ligència artificial, el que ens permet és, en funció de qui està utilitzant l'aplicació, mostrar-li un contingut o un altre. I després, el que també jo crec que és una evidència, és la integració amb altres tipus de tecnologies. Realitat virtual, l'augmentada i tot el que és l'internet de les coses, és a dir, que amb el mateix dispositiu podem gestionar la calefacció, temes de domòtica, en fi, que s'obre un ventall de possibilitats espectacular.
Ens ha de fer por? Ens ha de fer respecte? O cap de les dues, perquè ens farà la vida més fàcil?
Jo estic convençut de que ens farà la vida més fàcil, por, bueno, el requereix de, el que dèiem abans, no, de, agafar consciència de l'ús que li volem donar al dispositiu. Sí que és cert que, i per això també s'estan aplicant certes polítiques, ara el mateix sistema operatiu ens pot avisar de l'ús que li estem fent, el temps que li dediquem, no? Jo crec que això és important, però sense cap mena de dubte, és a dir, aquesta eina ha arribat per intentar fer-nos la vida més senzilla, sí.
En parlàvem l'altre dia amb el filòsof Leo Spluga, que ens parlava de la privacitat, etcètera, etcètera. Les apps, fins a vegades ens sentim vigilats, però això és una percepció real?
En certa mesura, sí. És a dir, sí que és cert que des de fa ja uns anys és una qüestió que s'està treballant, i treballant és donar visibilitat de quins permisos estàs donant tu a l'empresa aquella darrere que ha fabricat, que és propietària d'aquella aplicació, però que una vegada has otorgat els permisos, que evidentment també té certs límits, doncs ja pot haver-hi cert control. Sempre i quan la informació que estiguis agafant estigui justificada, i justificada em refereixo a que li estiguis aportant alguna cosa a l'usuari. Dic, jo t'agafo l'ubicació, per què? Perquè en funció d'on estiguis ubicat, donar una informació a una altra. I com això, altre tipus d'informació.
Clar. Ara m'explicaves això i pensava... clar, normalment culpabilitzem o li preguntem això directament a algú que s'hi dedica com tu, no? I autoresponsabilitzem poc a l'usuari, que som el que li donem a acceptar al final sense llegir res.
Exacte, sí, al final jo parlo per mi, la majoria dels casos, no hi ha una mala intenció en intentar agafar informació de l'usuari, sinó que l'única intenció que hi ha és intentar portar-li valor, no? El que deia abans de la ubicació, després en funció dels gustos, del comportament que té, del que compra o del que està buscant, doncs al final li dones oportunitats i possibilitats, però sí que és cert que la conscienciació per part de l'usuari final és algú relativament recent, i per això també hi ha polítiques a nivell governamental que van treballant en aquesta direcció.
Van alhora les polítiques i l'avenç tecnològic?
No.
Ho estic molt convençut, això.
Sí, no. Està clar, sí, la tecnologia està avançant de forma exponencial, i, bueno, i la resta de polítiques, doncs, van una mica en funció de quins són els resultats que es van obtenint. És a dir, que sempre una mica per darrere, però intentar anticipar-ho també és fotut, no hi ha una pilota de cristall.
Abans m'ho preguntava també si val l'hora també tota aquesta innovació tecnològica digital de les aplicacions i l'alfabetització digital.
No.
Tampoc, eh?
És una qüestió que també s'ha de treballar, sí, l'escletxa digital. Sí, s'ha de treballar. Per això hi ha diferents iniciatives, també, i de fet, empreses com la nostra, treballem amb l'Ajuntament de Barcelona i demés per intentar, doncs, això, democratitzar aquesta tecnologia i, bueno, i donar visibilitat i que no excloure, no?, determinats segments de població.
Jordi de Juan, director i responsable de la unitat de negoci de Slash Mobility. Moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres a la caravana i explicar-nos-ho tot plegat. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Conecta al wifi solo. Siendo ateos somos religiosos. Facebook me recuerda que es el cumple de mi madre. Y a los desconocidos se les llama amistades. Antes era un fiestero, ahora soy un runner. Del deporte también se sale. Has visto mi six pack en todas las portadas. Quiero ser campeón de fitness de semana. Fitness de semana. Sé tanto de ti que has perdido mi interés. No quiero ver dormir a tu bulldog francés. Vas a pillar tortícolis inmerso en tu pantalla. La vida en 4K cuando subes la mirada. Y posturea para que el mundo lo vea. Que la vida con un filtro no es tan fea. Y si no te sientes guay, es porque tu autoestima se mide en likes. Y posturea para que el mundo lo vea. Que la vida con un filtro no es tan fea. Y si no te sientes guay, es porque tu autoestima se mide en likes. Disculpa, sigue esta cadena. Si no compartes este tema, morirá un gatito por tu culpa. Es una pena. Dame un like, dame un like. Quiero ser guay, quiero.
este tema, nacerá un tronista por tu culpa.